Continuem en directe des de Ràdio Vilafant i marxem amb ella, amb la Sandra Varas, que és periodista, que és mestra de ioga i, sobretot, especialitzada en acompanyament a la maternitat. I també és autora d'un llibre. Sandra, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Què tal? Com estàs? Última secció d'aquest 2025 i em feies dos plantejaments per parlar avui. Ara en parlem, eh? No sé quin triar o un pot estar enllaçat amb l'altre, Sandra.
Jo crec que sí, que els podem enllaçar. I a més ajudarà molt perquè segur que hi ha moltes mares que ara que s'apropen, mares i pares, que ara que s'apropa el Nadal, aquestes coses els hi pot crear neguit, o sigui que estarà bé parlar-ne.
Molt bé, comentaves que avui podríem parlar del paternalisme cap a les dones entorn a la maternitat i en especial no, el que comentàvem ara de cares a aquestes properes festes de Nadal, de com podem gestionar totes aquestes situacions que moltes ens podem sentir molt identificades amb aquests temes, Sandra.
Bueno, és un tema gran i a veure el que ens dona temps de parlar-ne, no? Però és un tema jo crec que molt important entorn al treball que fem certes professionals amb la maternitat, amb l'acompanyament no? cap a la maternitat. No? Jo crec que és el tema que ens hem fet molt petites, o la societat, el sistema ens ha fet molt petites, no? en els últims anys. I ara és un moment de canvi de paradigma en el que la dona i certs professionals és com que reclamem no, aquesta autonomia i aquesta capacitat de reconnectar amb el nostre propi saber com a dona mare, no?
Quan parlem de paternalisme cap a les dones, en quant a la maternitat, de què estaríem parlant, Sandra?
Bueno, una tendència que hi ha hagut, jo crec que va marcada molt per un moment històric molt clau, no? que va ser abans i després del segle XIX. Abans d'aquest segle, les dones estaven, eren bueno, les que estaven les responsables, les que s'ocupaven de l'embaràs, del part, de tots els processos, dels diferents processos de la maternitat. No? Elles en sabien i elles s'ocupaven. I a partir del segle XIX, la medicina entra en joc, s'interessa, es comença a interessar per el tema de la maternitat, i comença a rebassar, a treure-li aquest lloc protagonista, diguem, a les dones i al coneixement que elles tenien. No? És com que comença la desposseeix d'aquest coneixement. Què passa? Això té una repercussió molt gran. Sembla que només desposseïm del coneixement, però fent això, què va passar? Primer que va sortir tota la paraula en majúscules del cuidado, no? de la cura cap a aquests processos, això desapareix i es crea com una, jo li dic la jerarquia del saber, no? O sigui, jo sé més que tu i, per tant, tu millor calladeta, no? I comença a crear-se aquesta figura, que encara perdura, de la nena bona, en tant en quant la dona es fa mare, no? La nena bona que està millor calladeta, que millor que no parli perquè no sap del que està parlant, ella no sap res, nosaltres, la institució mèdica, sí que en sabem, aquesta nena petita que obeeixi, no? D'això li diem paternalisme, no? Aquest pare, aquesta institució, aquesta autoritat que sap més que nosaltres i, per tant, nosaltres hem d'obeir, no contestar i ser silencioses en aquest procés, no?
Clar, aquí, que és el que jo deia, no? Moltes ens sentim com molt identificades perquè perdem potser segurament en aquest procés aquesta intuïció que podíem haver tingut en el seu moment. Sandra?
Exactament. És exactament això el que passa i la meva feina, i d'això en parlo, per això el llibre que vaig treure es diu Maternitat Intuïtiva, no? Perquè la intuïció és la cura i la intuïció és el primer que es treu quan traiem la veu d'algú, no? Quan traiem la seva capacitat d'expressar el que aquesta persona creu que seria el millor en aquest cas per ella, pel seu fill o filla i pel sistema familiar, no? I la meva feina en aquest cas és connectar, que la dona connecti amb aquesta intuïció, amb aquesta veu pròpia, amb aquest saber. I jo sempre explico que tots els processos de la maternitat, ja sigui la concepció, l'embaràs, el postpart, tots aquests processos partim de la base de que la normalitat és que no passi res, o sigui que tot vagi bé. Quan aquests processos es surten de la normalitat, sí que tenim la gran sort en aquesta societat que vivim que hi ha un sistema mèdic, no? hi ha un coneixement que pot ajudar a salvar vides o a reconduir certes situacions, no? Més clíniques, però partim de la base de que lo normal és que tot vagi bé i quan hi ha aquesta normalitat la dona sap. I m'atreveixo a dir que la dona sap més, la dona mare sap més que altres persones, no? I sap més perquè està connectadíssima amb la intuïció, sap el que és bo per ella, sap el que és bo pels seus fills i estem parlant de la dona, però ja ni et dic el paper, en el cas de que hi hagi el pare que estigui present, el paper de l'home i del pare, no? És com que no existeixen en aquest procés, se'ls ha totalment exclòs d'aquest procés i la meva feina també és incloure aquesta figura tan important que és el pare, no? I retornar-li, donar-li el seu rol, que és importantíssim també, no? I jo crec que ajuda moltes parelles quan a l'home el tornem a incloure en aquest procés.
Tu que precisament treballes doncs, això amb moltes mares, amb molts pares, amb moltes parelles, com les veus les mares? Quina és la situació que es pot arribar com a reconduir una miqueta, no? I fer més cas en aquesta veueta, en aquesta escolta, en aquesta intuïció, no? Exemples molt clars, per exemple, quan un nadó doncs, plora, no? Allò típic, deixa el que plori, que s'acostumi, per exemple, no? O el pit, doncs, les hores que toca, no sé, podríem posar tants exemples i tants mites. Sandra, què n'opines?
Jo les veig molt perdudes, Mercè.
Clar.
Molt perdudes i amb molta por d'escoltar-se. Perquè, clar, estem parlant del segle XIX, no? Estem parlant de molts anys. Ho tenim molt integrat, això, de que no sabem, de que no som capaces, de que no sabem parir, de que no sabem maternar, que no ho farem bé, no? I aleshores el que passa és que se'ns ha tret la responsabilitat. Quan una es guia per la seva intuïció, ha de ser corresponsable, és a dir, ha de prendre la responsabilitat amb totes les conseqüències, perquè ens podem equivocar també com a mares.
I com a persones, llavors, clar.
I com a persones en general, sí, dic mares perquè estem parlant de la maternitat, però...
Sí.
Exacte, o sigui, és la vida misma, no? Si volem ser responsables i ser adults, i una mare ha de ser adulta, no, o sigui, una nena no pot ser mare. No? Si ens tracten com a nenes, una nena no pot ser mare. Només una dona pot ser mare, no? I hem de fer aquest pas. I aquest pas s'ha d'acompanyar perquè ja et dic que les dones estan superperdudes i hi ha molta por d'agafar aquesta responsabilitat perquè ens culpem moltíssim de certes conseqüències. Tot té conseqüències. Vacunar o no vacunar.
Pit o no pit.
Pit o no pit, agafar el bebè en braços sempre o no agafar-lo, tot té conseqüències, no? Dormir amb un nen fins als 6 anys o fins als 8 o fins quan vulguis o no fer-ho, tot té les seves conseqüències. Però ens hem d'estar preparades a assumir totes aquestes conseqüències i a veure on jo m'hi sento més còmoda, més segura, més feliç, més en pau, no? I unes dones se sentiran més en pau donant el pit i unes dones es sentiran més en pau no donant-lo, no? I també és molt important, no només la intuïció, sinó que en certs aspectes també recuperar coneixement, que també se'ns ha prohibit aquest coneixement, no? Aquest coneixement des del segle XIX pertany a la institució mèdica i tu no has de saber res, perquè no cal, nosaltres ja en sabem, no? Llavors, recuperar un coneixement, a més, actualitzat, que això és el que fem també les professionals d'acompanyament a la maternitat, que tant la mare com el pare, si està present, és que coneixin els pros i contres de tot per a partir d'aquí, juntament amb la intuïció pròpia, poder prendre decisions amb totes les conseqüències i la responsabilitat i treure la culpa i treure la por d'aquest marc, no?
Que ressonin una miqueta, no? Amb la mare, amb el pare, amb la parella, perquè el que tu comentes, no? No tots ressonarem amb tot el que ens proposin o ens diguin, no? Per això deia, insistir en aquesta escolta, Jo sento, no? El meu cos em dona moltes vegades senyals de si això està en coherència o no amb mi a l'hora de fer o d'actuar.
Totalment, totalment. El que passa, Mercè, és que inclús la dona, quan té moments de coherència, no moments que diu això ressona amb mi, clar, o això altre xirria, no va amb mi.
Ho posem en dubte.
Bueno, perquè és que tenim tantes veus externes, constantment, però no veus externes de... És que les veus externes són de familiars, que tampoc saben més, no si no són autoritat en aquest sentit, no?
I que segurament ho fan amb la més bona intenció, no?
Sí.
Des del seu aprenentatge i des de les seves històries.
Exacte, des de la seva experiència també, no? I llavors, clar, totes aquestes veus... Però saps què passa? Que són unes veus que semblen que en altres circumstàncies de la vida o en altres temes la gent no s'atreveix tant a opinar, però desconeixo el perquè, però entorn a la maternitat hi ha molta opinió, hi ha molt judici i hi ha molta crítica.
Sí. Aleshores, Sandra, digues.
No, digue'm.
I clar, ara, parlant d'aquest tema, ens hi trobarem, no?, durant les festes de Nadal amb els nostres nadons, haver d'escoltar precisament això, opinions, crítiques, judicis... Vull dir que bastant complicat ho tenim com a mares, com a pares, com a parelles, perquè al damunt vinguin els altres experts familiars i ens diguin com hem de fer o no fer amb el nostre nadó.
Sí, llavors és un moment... clar, normalment el que intentem és que la dona, per poder escoltar la seva intuïció, la família, no, per poder seguir la seva manera de fer i de maternar i paternar, és escollir també les persones que amb les que t'envoltes, amb qui parles de certs temes, etc. Però el Nadal és un d'aquests moments a l'any i també està bé, no? A mi m'agrada molt, soc molt familiar i m'agrada molt compartir, però hem de saber doncs, quins temes podem compartir en aquests moments i quins no, i més que mai estar connectades amb el que nosaltres creiem que és important per nosaltres, no? I en aquest cas la manera de criar o de portar un embaràs o qualsevol tema relacionat amb aquests diferents processos de la maternitat, no? I sobretot jo diria, Mercè, el que té a veure amb el cos, amb l'infant, no? Quan ja han nascut, quan ja estan allà presents amb nosaltres durant el Nadal, qualsevol cosa que tingui a veure, qualsevol crítica o judici cap al nen, sobretot en l'aspecte físic, molta cura, no? I no permetre que aquest espai sigui envaït per qualsevol altra persona que no siguis tu mateix, no? Com a mare o com a pare. I em refereixo, per exemple, al fet de donar petons, no? De què passa si no donen petons als nens, què passa si es vesteixen d'una determinada manera que no entra en el context d'aquella família, no? Jutjar, no? Què fas vestit així? O que a vegades li diuen a la mare, però a certes edats ja li diuen directament al nen o la nena, no? Com és que t'has pentinat així o com és que et vesteixes així al Nadal? I això sí que, bueno, a mi m'agrada aquí sí que recomanar posar límits, no?
És un dels temes que diu una altra de les nostres col·laboradores, Ivon Laborda, no? El tema de posar límits i sobretot de donar-los veu amb ells, que són menors, no tenen aquesta capacitat, però com a adults sí que ens hem de posicionar amb ells i no pas amb els adults, perquè si no els estem deixant com orfes, no? Amb aquestes situacions. Estaries d'acord amb mi, Sandra?
Estic totalment d'acord i sempre des de la dolçor, no la lluita. No? A mi no m'agrada mai la paraula lluita en general i sobretot en aquests contextos no entrar en lluita, perquè també ho passa malament la mateixa persona, no?, que entra en aquesta lluita. És des de, i tu ho has dit en un moment donat, no? Ho fan des de la millor intenció en principi, no? Són família i amor i està molt, que està molt instaurat en aquesta societat que hi ha opinions entorn a la maternitat i entorn als nens petits, no? O sigui, coses que mai diríem a un adult ens atrevim a dir-li a un nen petit, no? Com per què no t'acabes el menjar? Això no, bueno, a mi no m'ho ha dit mai ningú com a adult, com a adulta, no? I no crec que ho permetés jo. Llavors, tampoc s'ha de permetre que es faci amb els nens, no? I aquests límits sempre des de la dolçor, des de l'amor, no? De reconèixer pues, no sé, a qualsevol familiar, ostres, suposo que ho estàs fent amb tota la millor d'allò, però crec que t'ha dit que no, no, el nen, o sigui, reconèixer també que no hi ha maldat, no? No hi ha, i no entra a la lluita. Jo és la meva opinió.
Una situació difícil en moltes ocasions, no? Perquè segons a quina edat tingui la nostra criatura, estarem encara amb les hormones com a dalt de tot, com per haver de sostenir aquesta situació, donar-los veu, no? I fer-ho d'aquesta manera que ens estàs recomanant, que és amb dolçor, per no haver d'entrar en lluita i en guerres, i més amb aquestes dates, no? Que a ningú li ve de gust.
I és importantíssim aquí, per incloure també la parella, és aquí on entra la parella. És aquí on entra el pare, no? Quan aquests moments que has dit tu, que a més és que ho has clavat, perquè és que en el postpart una dona no té la capacitat de, a nivell hormonal i per moltes coses que li estan passant a dins, de, no de reaccionar, sinó d'estar present i de posar límits com ho faria en altres moments de la seva vida. I és importantíssim. Aquest és un dels rols de la parella, no? De fer...
Pinya.
De fer pinya, sí. Mm. Exacte. I de, tu, ara la, tu has d'estar per una altra cosa. La manera meva de cuidar-te és protegint i protegint també aquest tipus de límits, no?
Clar, però quan no anem a la una amb la parella, com se sent la mare, no? Que tot això, evidentment, repercuteix amb el fill o filla. Mm-hmm. Què fem?
Clar, el meu consell sempre és, de tot això s'ha de parlar abans de ser mare o pare. Jo al llibre parlo molt de la concepció conscient, vol dir, anem a preparar-nos, què volem, com ho volem fer, com volem portar certs processos, no? Com volem criar, com volem, en què estem d'acord, en què no estem d'acord. I si no s'ha fet abans, fer-ho durant l'embaràs també, no? I intentar ser equip prenent certes decisions i hi ha moments que... com dir-ho, hi ha moments que la intuïció de la dona hauria d'estar una mica per sobre. I la figura a vegades del pare és respectar també això, no? O si més no, escoltar molt a la mare. Escoltar d'on ve allò que diu, no? Per què diu això que està dient? Per què voldria fer-ho d'aquesta manera? I si no s'ha fet tot això, l'acompanyament que fem amb les parelles és això, és que s'escoltin, que parlin, que es comuniquin, que prenguin decisions, perquè en aquests moments, on, quan s'hagin de posar aquests límits ja estiguin marcats, ja estiguin decidits i es facin. I si no hi ha l'acompanyament entre ells, en aquest cas de l'home, quan ha d'intervenir per cuidar la dona, doncs bueno, jo crec que és evident el que està passant, no?
Clar, ara m'estava imaginant, no?, qualsevol situació familiar en aquestes festes de Nadal, com estem descrivint. Aquí poden sortir també moltes de les ferides que tots portem, no? I amb una relació de parella és quan més poden florir, i a més si ja estan, doncs, les famílies polítiques, pot ser com tot un còctel, no? D'aquí la importància a poder-ho parlar, doncs, el més aviat possible, com el que comentaves, no?, abans de concebir una criatura o durant l'embaràs.
Exacte, ja quan parlàvem del paternalisme, hi ha molt paternalisme també a dins d'una mateixa relació de parella. Llavors, això seria com el primer punt, no?, de trencar aquest paternalista, de que la dona, paternalisme, perdó, de que la dona connecti amb el seu centre i digui, jo també en sé d'això, és més, potser soc en aquests moments, no?, dels primers moments de maternitat, és la dona la que més està connectada amb el que és millor. Quan parlo d'intuïció és que connectem amb el que és millor.
I no és tenir la raó.
No és tenir la raó.
Clar.
És que jo crec que... Perquè, bueno, aquí ho diré ràpid i si vols un dia en parlem, però hi ha un llenguatge no verbal que s'instaura en l'embaràs entre la mare i el nadó. Que li diem intuïció, però és més que això encara, és un llenguatge real.
És una connexió.
Sí, un llenguatge que és no verbal. Ja el comencem a desenvolupar durant l'embaràs i durant quan el bebè ja ha nascut, s'amplifica fins i tot, i una mare sap diferenciar perfectament un plor per gana un plor perquè hi ha dolor, un plor perquè necessita el contacte amb tu, o sigui, sap diferenciar tot això perquè està connectada amb aquest llenguatge, no? Després potser es desconnecta per pressió social i per altres coses, però en el fons una dona que ha parit està connectada amb això i això encara el pare no ho ha desenvolupat.
Clar.
No hi ha un llenguatge més verbal. Llavors, el rol del pare molts cops és confiar amb aquesta intuïció i aquesta capacitat que té la mare per llegir el llenguatge. Perquè si no llegeix el llenguatge del bebè, el bebè no té la capacitat d'autoregular-se encara. Uh-huh. Necessita un adult per regular-se. Per exemple, et poso un exemple molt, molt clar. Si el bebè té gana, no pot anar a la nevera, obrir-la i menjar. Necessita expressar i comunicar-se amb un llenguatge no verbal, perquè encara no parla, amb la mare, que és l'única que té aquesta connexió de moment, perquè la mare entengui que té gana. Vale? Això, un pare ha de confiar que la mare, si en aquell moment li dona el pit o el biberó, en el cas de que no doni el pit, és perquè ella sap que en aquest moment el bebè té gana. I punt. No?
Sí. Aquest serà un tema que podem aprofitar per al 2026 de desenvolupar una mica més, perquè el trobo superinteressant, no? De fer tot aquest recull, d'aquesta intuïció, d'aquesta escolta i sobretot de que la parella ho pugui tenir també molt, molt en compte. Sandra Varas, no sé si vols afegir alguna coseta més abans de tancar avui aquesta secció, que és l'última d'aquest any.
Bueno, un missatge de gaudir, de que gaudim d'aquests moments que venen ara de Nadal, posant uns bons límits i estan superconnectats i connectades a la intuïció, que jo crec que és algo meravellós el que està connectat.
I si no, busquem professionals com vosaltres, que per això hi esteu aquí, per donar-nos un cop de mà si és que ho necessitem. Sandra Varas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, bones festes i fins al proper any. Bon dia.
Gràcies, bones festes, que vagi bé.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.